Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Jurbé. La Conferència Episcopal Espanyola ha presentat a Madrid l'exhortació pastoral Comunitats Acollidores i Missioneres, Identitat i Marc de la Pastoral en Migrants. L'Església vol amb aquest escrit promoure l'acolliment i la integració de les persones migrants. El document actualitza el text publicat el 2007 amb un nou marc de referència per a la pastoral en persones migrades i aprofundeix també en temes com la proximitat, l'hospitalitat o la cultura de l'encontre com a eixos per promoure aquesta integració. L'arcabisbe de Madrid i vicepresident de l'Episcopat espanyol, José Cobo, ha recordat que cal concòrdia social i política sobre el tema i ha demanat també coherència als catòlics. José Cobo també ha demanat a les administracions públiques el tancament dels centres d'internament d'estrangers, el CIES, o un millor acompanyament a menors migrants. Més qüestions. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que faran noves protestes contra l'amnistia i també contra el govern de Pedro Sánchez després de les eleccions catalanes. Ho ha dit en una entrevista a Es Radio el mateix dia que es preveu que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participi en un acte de campanya a Catalunya.
A mayo, no le puedo decir si va a ser el fin de semana siguiente a las catalanas o el siguiente, es decir, el del 18-19, creo que es, o el del 25-26, pero ahí vamos a salir a la calle otra vez. ¿Por qué? Porque vamos a defender la democracia, vamos a defender la independencia judicial y vamos a defender la libertad de prensa y que ustedes puedan hacer programas para decir lo que consideren oportuno y, sobre todo, para hacerse eco de lo que está ocurriendo en nuestro país.
De fet, el Partit Popular fa dies que diu que posarà tantes traves a l'amnistia com pugui des del Senat, on el partit, recordem-ho, té majoria, i on hi arribarà per un tràmit parlamentari després de ser aprovada aquesta llei al Congrés dels Diputats. I sobre la campanya electoral a Catalunya, el PSOE diu que el candidat socialista, Salvador Illa, tindrà autonomia per decidir sobre amb qui vol pactar després d'aquests comicis. Ho ha dit la portaveu de l'executiu socialista, Esther Peña, en roda de premsa, des de la seu de Ferraz.
De los futuros o no acuerdos lo decidirá, por supuesto, Illa, el senyor Illa a la cabeza.
Des de Ferraz, encara en aquesta darrera setmana de campanya electoral, amb un optimisme total i mostren el seu convenciment de les possibilitats de guanyar. I més qüestions, perquè a aquesta hora continuen les incidències a les màquines d'autovenda de Renfe per comprar els abonaments de Rodalies per aquest segon quadrimestre. El problema de software afecta els usuaris de la targeta contactless, per això la companyia recomana a hores d'ara encara comprar els bitllets a través de l'aplicació oficial. Per tot plegat, el Departament de Territori celebra aquesta tarda, serà a les 5, la reunió de l'òrgan mixt de coordinació i control Generalitat Renfe per fer seguiment del servei a la xarxa de Rodalies. S'ha convocat representants del govern, de l'Ajuntament de Barcelona i també de Renfe. I abans dels esports, una darrera informació, els embassaments del sistema Ter Llobregat han arribat als 150 hectòmetres cúbics segons dades publicades fa una estona per l'Agència Catalana de l'Aigua. El volum d'aigua d'aquests pantans, Sau Susqueda, La Baell, Sant Pons i la Llosa del Cavall no han parat de créixer des de les pluges del passat cap de setmana. Actualment se situen al 24,6%. Pel que fa al conjunt de les conques internes, han arribat al 23,5, 5 punts menys que ara fa una setmana. De fet, és el nivell més alt des del setembre de l'any passat, fa 8 mesos. L'embassament de la Baells ha passat del 26 al 37% en una setmana, seguit de Sau, que ha crescut fins al 12,7 després d'assolir la xifra del 2,3%. A punt d'enfilar la 1:04, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dilluns. Amb la Lliga perduda, el Barça mira de salvar els mobles i acabar almenys segon a la classificació, un objectiu que ara mateix no depèn d'ells mateixos. La derrota d'aquest cap de setmana a Girona deixa el Barça tercer a només un punt de l'equip de Michel, que ja s'ha assegurat jugar a la Champions de cara a l'any vinent. Els blaugranes no tornen a jugar partit de Lliga fins aquí una setmana. Dilluns que ve serà a les 9 de la nit contra la Reial Societat. Només queden 4 jornades per acabar la competició i el Barça haurà de guanyar tots els partits i que el Girona empati o perdi algun duel si vol acabar segon. I si no ho fa, es quedarà sense jugar la Supercopa d'Espanya de cara a la temporada vinent. I qui també s'ha complicat la vida aquest cap de setmana és l'Espanyol. No passa de l'empat a 0 contra l'Sporting i es complica l'ascens a primera divisió. Els pericos sumen el quart empat consecutiu i a falta de 4 4 jornades pel final de la competició, es queden a 6 punts del Valladolid i a 3 de l'Íber i el Leganés, amb un partit menys. Per tant, se li posen les coses molt més difícils a l'Espanyol per jugar a primera, per pujar a primera directament sense necessitat de jugar als play-off. En el partit d'aquest diumenge, els pericos no han trobat encera de cara a la porteria en un partit, per tant, sense solucions. Amb aquesta informació acabem, més notícies d'aquí una hora a les 2 a l'Estel migdia. Mentrestant, els deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc, amb l'expert Joan Cebrián.
6 minuts que ha passat a la una del migdia i ja ho sabeu que quan arribem a aquesta hora els dilluns toca parlar del món dels videojocs i ho fem, com deia la veu de Ràdio Estel, la Bet Verdagí, amb Joan Cebrián, tot un expert sobre aquest món. Joan, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? La veritat és que bé, però bé una mica preocupat.
Ai.
No et mentiré. Perquè al final el món del videojoc està molt bé, la indústria és molt entretinguda,
sí.
Però bueno, vivim en un món que no cal desconnectar i aquesta setmana és intensa.
Ui, se viene, eh?
Se viene, diumenge d'eleccions.
Sí,
a més,
sí.
Que tu reps els representants polítics sense anar més lluny, aquest matí.
Sí,
clar.
Aquest matí hem tingut Santi Rodríguez, número 4 del Partit Popular.
Clar, tu que estàs cada dia al peu del canó, com veus tot plegat en general? O quines sensacions t'han generat així les visites que has tingut? És una pregunta complicada, eh?
Passa palabra.
Doncs això t'ho pregunto perquè tot té un motiu en aquesta vida i t'aniré al gra, d'acord? Videojocs i política. Aquí seré molt directe, no faré...
Videojocs i política?
Sí.
Existeix això?
Existeix això, i a més que és una cosa que a mesura que vagi explicant, ja veuràs com no és tan estrany com sembla de primeres. Uh-huh. Aquí seré molt directe, d'acord? No faré cap broma d'un political compass. Ja sabem què va passar a TV3, per tant, no faré això.
Exacte.
Però el que sí que hi ha aquí és una qüestió clau, abans de començar, que aquesta sí que m'agradaria que la responessis, que és, Joan, què és per tu la política? És molt important partir d'una definició.
Doncs mira, per mi la política és saber administrar i gestionar bé l'erari públic, per tant, els calés públics, per fer coses per ajudar els ciutadans. Bàsicament, és això.
D'acord. Ara sabem sobre quina base parteixes, que ja em va molt bé perquè...
Són més coses, ara t'ho he fet molt curt, eh?
Molt curt.
Que no pensi la gent que sóc un populista, que a vegades també, però...
Al final ens agrada el populisme.
Sí.
Ens agrada. No hem d'enganyar ningú. A vegades ens agrada el populisme.
El que hi ha.
Però també t'he de dir que això és una base, és una pregunta general.
Clar.
No és qüestió de profunditzar tot, sinó de tenir una base, una idea general, que ja ens va bé, perquè, vulguis o no, tenim moltes idees en comú.
Uh-huh.
Per tant, ara cal passar al següent nivell. Ja tenim la base. Toca afegir un pas més. I parlant sobre política, tenim diversos debats cíclics, quan aquesta l'entenem més enllà de les parets que envolten un Parlament, un consistori, i especialment també a l'hora de parlar de l'entreteniment.
Mira,
i de l'oci.
Em va molt bé, Joan, que avui parlis de política i que ho facis tot just ara, perquè ho estàvem esperant. Acaba de sortir tot just ara el baròmetre del 6. Després, a les 2, evidentment, Xavi Toscano i tot l'equip de serveis informatius d'aquesta casa, que s'hi posaran, ja deuen estar traient fum per redacció, i ens ho explicaran més abastament. Però, segons el darrer baròmetre del 6, i dèiem que avui hi havia enquestes electorals a El Mundo, a l'ABC, al Periódico, al País, a Cadena Ser i al Confidencial, crec que no me'n deixo cap, i totes donaven més o menys el mateix. El CIS no dona tant més o menys el mateix. Sí que dona la primera posició al mateix, que és el PSC, que guanyaria amb una àmplia majoria aquestes eleccions catalanes, però atenció, perquè Junts i Esquerra quedarien empatades en segona posició.
Atenció.
Que de totes aquestes enquestes que he dit, és l'única que ho diu.
És l'única que diu que Esquerra i Junts empatats.
Sí. Tota la resta, Junts la destaquen en segona posició i ja bastant més lluny i destaquen en tercera posició Esquerra Republicana, amb una forta davallada.
Ostres, doncs ara que comentes això dels resultats de les enquestes, estaria molt bé preguntar tant al PSC com a Junts com a Esquerra aquestes preguntes. L'art és polític? La literatura és política? L'esport és política? El cinema és polític?
Jo crec que tot és política.
Tu creus que tot és polític? Sí. Ja està bé aquesta base. Tot això s'extrapola no només a aquests factors, sinó també als videojocs i a la seva indústria. La pregunta és molt senzilla. Són els videojocs política? Així que avui, a l'hora del videojoc, que aquesta secció potser és la que menys tracta de videojocs de totes les que hem fet, parlarem sobre aquesta qüestió, que és un debat cíclic. Tal com has dit tu abans, aquesta qüestió també és immensa.
Sí, sí, sí.
Tenim moltíssims aspectes a tractar, per tant, hem de deixar clar que només tractarem la superfície en comparació a tot el que podem arribar a extreure. Per tant, dit això, a tu per on t'agradaria començar, Joan?
Doncs mira, m'estaria bé saber si hi ha videojocs on podem jugar a ser polítics.
Doncs mira, no només hi ha videojocs on podem jugar a ser polítics, sinó que pujarem el nivell.
Val.
Perquè hi ha un gènere sencer.
Com un gènere sencer?
Aquest gènere es diu textualment jocs de simulació política i bàsicament recreen els sistemes democràtics. Tu assumeixes el rol de líder polític i has de prendre decisions dins d'una simulació que, evidentment, tot és molt complex. Tu vols ser Salvador Illa? Tens aquí.
Doncs vinga.
Vols ser el Pere? També pot ser. Pots ser l'Estrada?
També. El Pere, li has dit, eh?
El Pere.
President de la Generalitat, eh?
Al final és una persona que no considero que sigui més alta que jo, per tant, crec que puc fer aquesta broma. També t'he de dir que hi ha en Carles Puigdemont i tota aquesta gent que ens agradaria estar a la seva ment, la podem tractar. Per què? Perquè dins d'aquest gènere tenim un videojoc que es diu Democracy, que és una saga que literalment va d'això.
M'agrada,
És una saga on controles diferents aspectes, com guanyar eleccions, aconseguir pactar els pressupostos, aquí una afectuosa abraçada al senyor Pere Aragonès.
Ah, mira. Sí.
I evitar altres factors com l'evasió fiscal, la contaminació,
val,
etcètera.
O sigui que el que està fent, en definitiva, és recrear la política autonòmica i estatal tal com la coneixem, eh?
Totalment correcte, però ara mateix acabes d'esmentar dues branques de la política i no creus que te'n queda una?
La local, la municipal, sí.
Sí. Totalment, és això.
Per què? És a dir, també tenim videojocs que recreen la política local?
Jo aquí et volia parlar més que de política local com a tal, sinó de temes que et porten això, en aquest cas, a la política local.
Val.
O sigui, en aquest cas podem creure que és innocent el videojoc que comentaré ara mateix, però realment no, hi ha una vinculació directa. T'he parlat sobre el gènere de simulació política.
Sí.
Així que ara toca parlar d'un altre que sí que et porta a la política, que és el de construcció de ciutats.
Val, bastant descriptiu el nom per si mateix, eh?
Completament. Aquest gènere va literalment sobre això. Construir ciutats i fer-les més grans. Grans exemples. SimCity o Cities Skylines, que era el que escoltàvem abans. No descarto que Jaume Collboni l'hagi jugat durant molts anys per practicar.
Estàvem fent en zones verdes.
Clar.
Saps el que vull dir?
En Xavier Trias, l'Ada Colau, tothom. Segur que l'han jugat o en saben alguna coseta.
Illes i pacificacions.
Exactament. Què passa aquí? Que aquí no deixes de jugar a ser un alcalde. Llavors, aquests videojocs, la qüestió principal, que crec que potser a nivell general de política se'ns en va una mica la idea, sí, és que això és d'urbanisme. Clar. Tot se centra principalment en el desenvolupament de la ciutat, les infraestructures, la gestió dels recursos i com enfoquem el model de ciutat que volem. Polítiques socials, gentrificació, lobby econòmic, ciutat amb preus ajustats a la realitat dels ciutadans... Tot això està sobre la taula amb aquest gènere que, de primeres, tu penses, no és de política, és de fer la ciutat, perquè és així, però al final una cosa sempre va de la mà de l'altra. És com, per exemple, a l'hora de consumir. Si tu consumeixes de grans cadenes, de, per exemple, de roba...
Sí, sí, sí.
Tu estàs fent un tipus de política, tot i que potser no siguis conscient.
Evidentment.
Si tu te'n vas a botigues de segona mà, doncs estàs fent una altra mena de política. Com veus tot això?
Doncs mira, molt interessant, i molt interessant, Joan, que treguis avui el tema de l'urbanisme, perquè al final és una qüestió que realment ens afecta i és bo veure que els videojocs també la, la reflecteixen. Escolta'm, hi ha cap joc, cap gènere que ens vulguis destacar de més?
Doncs continuarem els gèneres, d'acord?
Val.
Perquè els videojocs d'estratègia per torns també ens trobem molts, que van sense política, sense ser simuladors polítics com a tal. Però també t'he de dir que en la versió més fosca. Aquest cas és el de la saga Civilization, que té una mecànica molt senzilla. Fer un imperi. I què fa un imperi? Envair la resta de països.
Clar.
I tu com veus els ciutadans del teu imperi? Com a números. Per tant, aquest és el típic joc on les persones que no saben diferenciar la ficció de la realitat acaben votant el German, que representen cert partit verd i cert partit de la cadira de Ripoll. Llavors, ara, com que sí que ens estem ficant en el terreny del fang, fins al final, ens fiquem del tot. Som-hi.
Joan, t'aviso, eh? T'aviso ja des de primeres. Espero que siguis responsable, perquè em dones... em fas por, eh? Fas moltíssima por. Per què ficar-nos en el fang?
Perquè aquesta és la mítica, Joan. Jo només sóc el missatger. A mi no m'heu de matar. Si faig una opinió política a part, sí que em podeu matar. Però aquí no. Aquí estic parlant de videojocs, només. Però si et parlo de ficar-nos al fang, és perquè no cal jugar expressament a fer política, tal com t'he comentat, perquè els videojocs i la política estiguin relacionats.
Val, i això ho dius en relació amb...?
Doncs amb el context. És molt important. Al final, amb les dades, passa.
Sí.
Les dades sense context no valen de res. Però les dades serveixen per matar relats.
Val.
Què passa als videojocs que, en aquest cas, que pertanyen al primer grup? El grup de el context és completament necessari perquè donen el valor i generen un context polític per tal que el videojoc o el joc en qüestió tingui valor.
Val. I sobre quins videojocs ens vols parlar respecte d'això, va?
Mira, doncs en aquest aspecte et parlaré de dos. El primer, que és el que estem escoltant,
sí.
Papers, Please.
Papers, Please.
Boníssim.
Un joc buròcrata, eh?
No, és que escolta, és que és literalment això, Joan.
Sí, no?
És literalment això, boníssim, i a més, superimportant, que és molt accessible. Perquè
mira,
és barat i no necessites un gran ordinador per jugar-lo. Per exemple, amb el portàtil que tu tens al davant teu,
sí,
podries jugar perfectament sense cap tipus de problema.
Bueno.
Llavors, de què va... No, és veritat, és de píxels. És de píxels.
Val.
No és cap broma. Llavors, què és la qüestió aquí? El que tu dius, burocràcia. Tu formes part del règim d'Artotska i treballes a la frontera. La mecànica... Artotska, fictici.
Val.
Entre cometes.
Sí.
La mecànica és senzilla. Controles qui entra i qui no ha d'entrar. Has de comprovar les cares, l'empremta, la documentació, etc.
Vale, i el context polític és?
Que tu estàs fent de treball d'un estat que clarament està inspirat en la URSS.
Val.
Llavors, la pantalla com a tal és la mateixa, però a mesura que passen els dies, tens dilemes. O sigui, tu, el teu espai de treball és el mateix.
Val.
Tu vas a la teva oficina al control de fronteres i tu allà reps a la gent. Però què passa aquí? Que ja comences a tenir com les qüestions i les contradiccions que al final són el que formen la política.
Uh-huh.
Deixo passar algú perquè que en teoria té el pas bloquejat per aconseguir diners i mantenir la meva família, m'incorporo a un grup rebel que planteja la caiguda d'Artotska, sóc fidel a l'Estat...
Bona
Hi ha
aquesta.
Moltes preguntes que fan aquest videojoc, que és senzillíssim, repeteixo, molt bo i interessant. És que, a més, és el que et comento, sense el context polític en el qual se centra, doncs no serviria d'absolutament res. Moltíssim mèrit el de Papers, Please, també, perquè el va fer només una persona.
Ep!
Lucas Pope.
Ten-hi-do.
Un altre cas com Stardew Valley.
Escolta, molt interessant aquest videojoc, però me'n parlaves de dos. Quin és l'altre?
Seguirem parlant sobre estats comunistes, d'acord? Però amb una perspectiva totalment diferent. Aquí hem vist una perspectiva que tu tens una capacitat de decisió, però que pots estar alineat al règim, d'acord? Llavors, Disco Elysium et parla sobre com està un estat després de veure com la seva revolució comunista va ser castigada.
Val.
La història és senzilla. Tu ets un detectiu que investiga un assassinat, però t'oblides de tot perquè ets alcohòlic. Val. Partint d'aquesta base, estàs en un videojoc de rol on has de fer un gran esforç perquè se centra moltíssim en el diàleg i pots escollir si ser un heroi o un personatge malvat.
Val, i de què depèn que siguis un heroi o un malvat?
Doncs mira, partim de la base que l'assassinat que t'obliguen a investigar és el de resoldre l'assassinat d'un mercenari que és feixista perquè havia de tombar la vaga organitzada per un sindicat.
Mm-hmm.
Rebatxol, després de molts anys de monarquia, va tenir una revolució comunista. Llavors, la resposta internacional va ser intervenir i alimentar la conversió capitalista amb pràctiques imperialistes. Les vagues estan castigades i és una versió molt extrema del laissez-faire, del liberalisme i el capitalisme.
Val, aquí jo crec que és el clar exemple de que potser aquí no jugues a fer política, però totes les decisions que prens són política, no?
És exactament això, una demostració de que no has de jugar a ser polític com a tal per poder relacionar els videojocs i la política. I una curiositat sobre Disco Elysium, i és que, en aquest cas, els diàlegs són el gruix principal.
Vale.
Has d'estar molt atent. O sigui, aquest videojoc no és de jugar-lo a les 10 i mitja de la nit després d'estar rebentat del treball. No, 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 aquest és d'estar concentrat. Però què passa aquí, que és molt important, el que dèiem del context? Aquest videojoc, la història, està escrita pel novel·lista Robert Kurbitz, que és estonià. Per tant, què vull dir amb això?
Ah,
que...
estonià d'Estònia, eh?
D'Estònia.
I entès asturià, dic.
No, 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 estonià.
Val, val, val.
Per tant, el context familiar sobre què és un estat comunista i la conversió cap a un sistema capitalista, aquest home el té. Dit això, t'estàs adonant de tota la dimensió que agafa la política als videojocs?
Totalment.
Doncs els polítics, t'he de dir, que no van ser cap excepció. Canvia molt la música del Papers, Please, aquesta. Ara diríem el nom d'aquesta banda sonora. Però abans d'entrar en matèria, t'he de dir una curiositat que segurament no t'esperes, Joan.
Vinga, va, sorprèn-me.
El 2011, Barack Obama, expresident dels Estats Units, visita Polònia.
Val.
Fins aquí, bé. Sí, tot va anar bé, tot sigui
dit. Visita presidencial.
Però saps que li va regalar Donald Tusk, que era el primer ministre de Polònia en aquella època?
Què?
Una còpia de The Witcher 2.
The Witcher...
Literalment. O sigui, The Witcher era tan important a la indústria de videojoc i tan important a la cultura polonesa que li va regalar una còpia de The Witcher 2.
Per què, això?
Doncs t'explico això perquè els polítics... Aquest és un exemple amable, amigable, de sí, com un videojoc pot arribar a ser a formar part de la iconografia d'un país. Però els polítics, amb el pas del temps, han après que si internet és un espai on han de lluitar per guanyar vots i tenir una opinió pública favorable... Als videojocs passa exactament el mateix.
Val.
Trump va guanyar les eleccions del 2016 en part per la memeització, és a dir, per convertir-se ell en un mem i provocar la viralització, entre altres factors, especialment el vot indecis. Doncs Biden va prendre un altre camí.
Val, quin?
Doncs va fer campanya a través d'Animal Crossing, que és la banda sonora que estem escoltant. El que va fer Biden és recrear els seus cartells oficials de la campanya electoral al New Horizons de la Nintendo Switch per aconseguir arribar al públic jove.
Boníssim.
Que en teoria, per edat i per ideals, pot estar més a prop, tot i que les dades últimament estan dient que no necessàriament està relacionat aquest tema de joventut i progrés, d'acord? Després d'això, també t'he de dir que Animal Crossing no es va quedar aturat perquè també va passar amb Hong Kong, amb propaganda contra Xi Jinping i l'anterior líder del territori, Carrie Lim.
Va, aquesta no me l'esperava, usar el videojoc d'aquesta manera.
La veritat és que no, sorprèn. Jo tampoc creguis que tenia gaire idea fins abans de posar-me ferma a l'hora de crear tot aquest espai. I, al més, a l'últim cas, Nintendo es va enfadar fins al punt de dir o deixeu de parlar de política o us bloquegem dels servidors. Fins ara, pel que fa a la geopolítica, en aquesta secció, havíem comentat el cas de l'Aràbia Saudita a través de les inversions als esports electrònics i de les inversions a les diferents desenvolupadores per part del pla La Visió 2030, etc. Llavors, aquí el que va fer una empresa japonesa és dir, a veure, aquesta és una qüestió que no em pertoca, vull evitar un conflicte geopolític gratuït.
Clar, clar, la veritat és que ara que ho dius, sí, eh? Tots els casos de l'arribada dels polítics als videojocs són, per tant, dels partits o moviments socials, o com va això?
Realment no, perquè hi ha més actors que també et volen aconseguir certs objectius a la indústria de videojoc, per dir-ho d'alguna manera amable. Perquè, fins i tot, l'exèrcit també ha arribat a fer moviments així, Joan.
Com que l'exèrcit?
Tenim Call of Duty,
sí,
aquella saga de videojocs que la qüestió principal era endollar el multijugador per gaudir de trets en primera persona,
sí,
i que també pertany al grup de videojocs que la política no és l'aspecte principal, però condiciona com és el joc. Durant molts anys, els jugadors fidels d'aquesta saga han volgut dir que Call of Duty no va de política. Quan, evidentment, Call of Duty és un videojoc on el costat bo de la història és l'exèrcit estatunidenc,
sí,
i que, a més, de forma textual, ha arribat a simular líders iranís dins del seu videojoc, on la missió era carregar-te un líder iraní.
Compte amb això, eh?
Compte amb això. Per tant, és aquell joc que no és polític perquè ens convé, però realment sí que és polític. Què va passar el 2020? Que l'exèrcit nord-americà va fer un canal de Twitch, aprofitant el boom de Call of Duty Warzone, que és com una espècie de PUBG, per reclutar nous soldats. Tot això va ser un escàndol perquè feien sortejos falsos per reclutar els nous soldats.
Uau.
I prohibicions abusives al seu xat a nivell de llibertat d'expressió, que per a molts crítics suposava una violació de la primera esmena de la Constitució dels Estats Units.
Un futur totalment distòpic, aquest.
Doncs, estan d'acord amb tu? A mi el que em sembla més distòpic és una cosa completament diferent. A mi ara, ja deixant bromes a banda, a mi el que em sembla distòpic és com pot arribar a ser de reaccionària la comunitat gamer.
Val, per què ho dius, això?
Perquè, si et fixes, de tots els casos que hem parlat, els únics videojocs nous, entre cometes, són Papers, Please,
sí,
i Disco Elysium. I dic nous, entre cometes, perquè no estem parlant de, potser, de grans sagues consolidadíssimes, com, per exemple, Civilization, Call of Duty, etc.
Val, on vols arribar amb tot això?
Doncs que ara mateix existeix la moda d'assenyalar que els videojocs, entre cometes, tenen massa política o, torno a obrir cometes, una inclusió forçada. Com si aquest espai que era molt pur de sobte s'hagués convertit en un lloc molt woke, que li diuen.
Val, però vols dir que la política als videojocs és nova i no una cosa que ja es produïa, per exemple, eh?
Aquí és, o sigui, tot el contrari és on vull anar a arribar. Perquè no cal, la qüestió és que no cal posar exemples massa llunyans, perquè en aquesta ràdio hem parlat de Final Fantasy VII.
Per exemple.
Per exemple. Llavors, a Final Fantasy VII, tu ets literalment un terrorista que la primera missió és plantar una bomba per lluitar contra un estat per motius ecologistes.
Val.
Però no deixes de ser un terrorista que està lluitant contra un estat. Per exemple, Life is Strange 2 gira al voltant del racisme que pateixen els protagonistes. Un joc més recent. Però aquesta qüestió de la segregació racial ja la tractava Grand Theft Auto San Andreas a Los Angeles. Això que estem escoltant, que és la banda sonora de Bioshock parla sobre el fracàs de laissez-faire. En paraules dels desenvolupadors, una utopia submarina col·lapsada que es recolzava en valors objectivistes.
Val, és a dir, que sí que ja es produïen abans, eh?
Exactament, el videojoc està lligat a la política sempre. Que sigui el kit principal de la qüestió, doncs no té per què. Però això no implica que no existís. Que els temps són diferents? Completament. Però abans no et molestaven segons quins missatges, com per exemple els de Call of Duty, i ara sí que et molesten, doncs, no sé, el famós cas de l'Eli i el seu petó a The Last of Us 2. Potser ben bé és una qüestió personal de quina és la teva ideologia. No és que no t'agradi la política dels videojocs, és que no t'agrada que potser hi hagi espai per a la política amb la qual no estàs d'acord.
Bona aquesta. Mira, aquesta se la podrien agafar els candidats també per aquesta setmana, aquesta darrera setmana de campanya, eh?
Sí, la veritat. Però ja no només als candidats com a tal, sinó nosaltres com a societat en general, perquè al final el que fem a través del videojoc és reflectir com ens comportem, també. Clar. Al final els videojocs estan fets per persones i les persones tenen el seu eix ideològic.
Al final ens posem en el paper que ens sentim més còmodes, evitant sortir de zona de confort, i escolta, que també s'empatitza mirant altres opcions polítiques, debatent sobre no estar-hi d'acord. Està molt ben plantejat.
Clar, és això, i que també hi ha com una cosa que no mai acabo d'entendre, que és com la qüestió de la batalla cultural. Que dius, a veure, com no entenc en quin punt ha arribat la famosa batalla cultural que de sobte s'atribueix que el marxisme està als mitjans de comunicació i tot, que dius, s'està atribuint una batalla que ningú sap si realment ha existit o no. Per tant, aquí el missatge no és tant de no s'ha de parlar de política, sinó el missatge és anem a ser conscients que la política existeix, que si hi ha espai per missatges més progressistes també ha d'existir per més conservadors, etc. Viceversa, però que potser el videojoc és un espai ideal per educar en base a no caure als extrems que vulneren els drets humans.
Molt bona reflexió, Joan. Jo ho deixaria aquí. No em fotíem més jardins.
Bastant ens hem fotut.
Bastant ens hem fotut. Joan Cebrián, com sempre, gràcies. Ens veiem el proper dilluns i amb les eleccions passades, eh?
A veure què passa.
A veure què
passa. Serà un diumenge divertit.
Exacte. Vinga, Joan, que vagi bé, bona setmana.
Que vagi molt bé, fins al dilluns que ve.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Giró, què tal? Bona tarda de nou, eh?
Bona tarda.
Judit Vallès, bona tarda.
Molt bona tarda.
Rafa Sanauja, bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Què tal aquest dilluns?
M'ha sortit molt cascarràbies.
Aquest dilluns, bé?
Molt dilluns, ja li deia a Jacinto Valverde.
Molt dilluns,
he agafat ja el meu Royal Provite 5000 i intento...
I ja està, ara ja...
Intento... toparme de manera...
Ja fas Royal Provite 5000 i ja és divendres.
Sí, però no m'ha fet efecte encara.
Ja en faré.
Farà les 12 de la nit. Ja.
Escolta, el que sí que fa efecte és escoltar la Girocleta. Giro, on ens portes avui?
Ho dius per la veu que tinc?
Mira,
no
ho havia pensat, però...
No, mira, ho hem dit aquest matí, avui sí que podem dir ja, no?, que compta enrere per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig, queda res. Quan hi ha eleccions, doncs, ens passem dies parlant de polítiques, de campanyes, de promeses, de pactes, de partits, d'enquestes, ara fa poc ha sortit l'última del CIS,
sí, no parem.
No? Avui, exactament, queden dos dies per entregar correus al vot per correu per a les persones que ho han sol·licitat d'aquesta manera i queden sis dies per anar a votar presencialment. Però la pregunta que ens fem avui és si tothom té les mateixes condicions a l'hora de votar. I ja us avanço que no tothom té les mateixes condicions. Des de fa un temps, diverses associacions lluiten per canviar la manera de votar de les persones cegues, deficients visuals o amb baixa visió. Per situar-nos, per fer una mena de croquis, ara per ara, els electors cecs que ho volen truquen a un número de telèfon unes setmanes abans de les eleccions i demanen el kit de vot accessible. Tenir el kit de vot accessible, doncs, és una reivindicació que demanaven des de fa temps. Ara el tenen i aquest kit, perquè us en feu una idea, el que conté és una guia explicativa en braille i en tinta i després també hi trobem tant sobres com candidatures es presenten. Llavors, aquests sobres tenen una etiqueta en braille i en tinta visual, que seria, doncs, normal, perquè ens en fem una idea, escrits a fora, i dins d'aquests sobres hi ha una butlleta igual que les que fem servir tots, o sigui, trobem el mateix tipus de butlleta. Llavors, la persona cega llegeix els sobres, extreu la papereta que vol, i després la posa dins un sobre de votació, entre cometes, i dic cometes perquè no hauria de ser aquestes les paraules, però normal. Llavors, clar, d'aquesta manera, a l'hora de dipositar el vot, no es distingeix si ha votat una persona cega o amb deficiència visual o no. Llavors, clar, fins aquí dius... Sembla que tenen les mateixes condicions, no? Quin és el problema? Què passa? Doncs que aquest kit accessible per a persones cegues només ha estat regulat per a les eleccions generals, per les del Parlament Europeu i per a les autonòmiques. Llavors, falta encara regular-lo a dia d'avui per a les eleccions municipals, pel vot per correu i per als residents a l'estranger. és bèstia que el 2024, amb tota la tecnologia que hi ha, aquest kit de votació accessible doncs no estigui ni regulat ni garantit. A mi em sembla molt bèstia. Llavors, per tractar aquest tema i aquesta hora, ens està escoltant en directe el delegat d'ONCE a Catalunya, l'Enric Botí. Molt bona tarda, Enric.
Molt bona tarda a tothom.
Bona tarda.
Bona tarda.
Crec que la pregunta que ens fem és com és possible que a dia d'avui, amb tota la tecnologia que ara ho deia amb Enric, encara hi hagi aquest problema.
Mira, al final tot això són temes de voluntat política, no? Tot això que tu expliques que sembla tan complicat, al final és molt senzill, i avui les persones cegues que volem fer servir aquest kit, doncs quan anem a votar el nostre vot, per fi és secret, no li hem de demanar als ulls de ningú, escolta, triem la del partit X, no? Ara ho fem de forma autònoma, però com tu deies, està resolt a alguns comicis, però encara no està resolt a les eleccions municipals. L'ONCE ja fa uns anys que reivindica, a part del kit Braille, el kit accessible en Braille, reivindica, això val 0 euros, el que t'explicaré jo ara, que totes les paperetes, totes, tu les deies al col·legi electoral, i totes tinguin un codi QR, a baix a la dreta, i amb el mòbil jo m'aproparé, agafaré la papereta, obriré la càmera del mòbil, i el mòbil em llegirà la papereta i els diputats que hi ha a dintre, si m'agrada aquesta, l'agafo. Fixa't quin sistema més senzill. Jo crec que ara tenim un sistema analògic que està molt bé, que és el Braille i els kits, però també podríem aprofitar la tecnologia que ens obre portes. Qui no té un mòbil intel·ligent? Qui no fa servir un codi QR? Quan va venir el Covid van desaparèixer dels restaurants les cartes, tot era per codi QR, ens hem acostumat a fer servir tecnologia. Doncs l'ONCE ha proposat una idea al Ministeri de l'Interior. Escolti, podria fer les eleccions així. És un estalvi important. I a més, les paperetes són inclusives. No hi haurà paperetes per secs i paperetes per no secs. Totes tindran el codi QR. Qui ho necessiti, que ho agafi. El codi QR dona accessibilitat. El mòbil nostre parla. Pots afegir cosetes de lectura fàcil per si algú necessita una mica més d'informació. Allà estem. Des de l'ONCE al final som una entitat que col·laborem, que intentem que les persones tinguem els mateixos drets i no deixem de proposar solucions als que governen, no? Perquè la vida de tothom sigui igual.
Ara ho deia Enric, que des d'ONCE heu parlat amb el Ministeri d'Interior, que és doncs, el qui regula el procediment de les eleccions. Els heu proposat aquesta opció del codi QR, que segons diu tindria un cost de 0 euros, o sigui, el problema no l'hi veig. Què us han dit des del Ministeri?
Doncs que encara no estem preparats per fer-ho.
Però preparats a nivell tecnològic, perquè si no té cost...
No, tot això ho ha de validar, m'imagino, tota la norma electoral s'hauria de fer l'adaptació oportuna, però al final és com tota la vida, és un tema de voluntat política.
I ara, o sigui, a banda del codi QR, proposeu alguna altra solució? Perquè ara, no sé, m'ha vingut al cap persones potser grans o que no tenen un telèfon que pugui llegir codis QR, hi ha gent que va amb un telèfon d'aquells de tota la vida. No sé si teniu alguna altra solució sobre la taula que tingués en compte aquests perfils.
Pel cas de les persones cegues, doncs seria demanar el kit Braille i fer-ho de la forma tradicional. És a dir, les persones cegues tindrien dos sistemes, el tradicional, que és el kit Braille, o el tecnològic amb un codi QR, que al final és aquella rodoneta al cantó de la papereta. Jo crec que hem d'evolucionar. Sistemes que són compatibles. La llei d'aquest país ha evolucionat. A més, les persones amb discapacitat intel·lectual no tenien dret a votar. Ara tenen dret a votar. Les persones cegues tenim el kit Braille, però és com una gran paradoxa, no? Jo tinc dret a votar de forma secreta amb unes europees, amb unes estatals, i amb unes autonòmiques, i amb unes municipals, li haig de demanar algú que m'ajudi, i el meu vot secret, no? Llavors, ens queda poc. Jo crec que hem de fer un esforç com a país, ho ha de fer Europa, això jo crec que ho hem demanat també al Parlament Europeu, per tal que les votacions amb codis QR s'estandarditzin a tots els països de la Unió Europea. De fet, l'estat d'Andorra, a les eleccions passades ho va aprovar i ha estat un èxit.
Mira, ara ho ha dit, ens queda poc i que depèn d'Europa. A banda d'Andorra, té constància d'algun altre país que ja s'estigui implementant aquest codi QR i que funcioni bé?
Conec només l'estat d'Andorra, perquè a més els vam assessorar, fixa't, precisament des de la ONCE, ens va venir persones del govern i, escolta, tenim eleccions, volem que siguin accessibles, què podem fer? No els hi va costar res aplicar-ho, verificar-ho i fer formació a les persones i han fet un procés electoral amb normalitat, amb un nivell d'igualtat altíssim, que ja voldria que la resta de països europeus també ho tinguéssim. Estem lluitant perquè això sigui possible. I ens va molt bé aquesta bona pràctica de l'estat europeu d'Andorra per demostrar que això és possible.
Quan creieu, ja sé que és molt complicat això de posar dates, i més si des del Ministeri la resposta és que encara no estem preparats, però perquè posem un horitzó, quan creieu que això pot ser possible, aquest kit accessible per a totes les persones i posat el cas d'un codi QR per a tots els comicis, en aquest cas?
No ho sabem, però jo espero que la propera entrevista que ens pugui fer és per explicar-te que ja és possible.
Enric Botí, delegat d'Once a Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per posar-nos aquesta problemàtica sobre la taula, i esperem també des d'aquí, des de Ràdio Estel, que la propera entrevista doncs ja no sigui aquest el tema a tractar. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres i a totes les persones que confien i treballen per la igualtat. Als oients, una abraçada ben forta.
I ara estàvem parlant amb Enric Botí, delegat d'Once a Catalunya, però evidentment és una problemàtica que la pateixen de primera mà a les persones cegues.
I
no només ens volíem quedar doncs, amb la visió d'Once a Catalunya, que està molt bé, que l'hem recollida, i que tant de bo sigui possible que la propera entrevista doncs, ja no sigui el tema aquest a tractar, però també volíem saber i conèixer el que diuen des de l'Associació Catalana per a la Integració de Persones Cegues, que és una associació que fa molts anys que lluita doncs, pels drets i que ha impulsat diferents accions per reivindicar doncs els drets de les persones que pateixen una discapacitat visual, entre aquests el kit accessible que comentàvem ara fa uns moments. I a aquesta hora també podem saludar en directe a la responsable de comunicació d'aquesta associació, la Meritxell Aymerich. Molt bona tarda, Meritxell.
Hola, bona tarda.
Miri, li feia la mateixa pregunta al delegat d'Once a Catalunya ara fa un moment, Enric Botí, i també vull començar l'entrevista amb vostè fent-li aquesta pregunta. Com és que a dia d'avui encara hi hagi aquest problema?
És una gran pregunta. De fet, només queden per regular les eleccions autonòmiques i el vot per correu, que és molt important, i també el vot de les persones que viuen a l'estranger. Nosaltres vam ser l'entitat que vam estar lluitant durant molts anys perquè les persones cegues no podien votar soles, ni secretament. Vam començar el 2004 i el 2007 es va modificar la llei electoral i des del 2008 podem votar amb un sistema que vam trobar que feien servir a Suècia i a Alemanya. Vam estar investigant altres països, aviam què feien. Llavors, clar, la llei es va modificar, però van dir, de moment, a veure com funciona, farem les del Parlament Estatal, les del Senat, les autonòmiques i les europees. Les municipals queden pendents de regulació per valorar a veure com funciona. Això va ser 2008, vam votar la primera vegada amb el kit accessible. Estem al 2024 i cada vegada que anem a votar les municipals és un pas enrere, perquè ens trobem que hem de tornar a demanar ajuda per un dret fonamental.
Meritxell, explica'm una cosa, perquè jo et voldria preguntar, clar, jo no acabo de saber de qui depèn tot això, però vaja, si tenim paperetes que funcionen, o aquest kit per a persones invidents, sí, que funciona per les eleccions a l'Estat, per les eleccions al... És a dir, Estat, vol dir Congrés, sí, i Senat, per europees, les autonòmiques, sí, sí, per les europees, però no, sí, a les municipals. Vull dir, perdoneu, però a mi em sembla una qüestió de burros. És la mateixa gent la que ens encarrega les autonòmiques.
Sí, el tema, bueno, el que argumenten tots els governs que han passat, és que són més complexes perquè a cada ajuntament hi ha partits diferents. Llavors, que cada persona que demani el kit... clar, per exemple, jo què sé...
Bé, és més feina per l'administració.
A Ripollet serien d'una manera, els kits, a Barcelona serien d'una altra, però a veure, som un col·lectiu minoritari. Vull dir, a l'hora de preparar els kits no hi ha tant de problema, perquè en realitat, per exemple, a Barcelona o a Madrid o a, no ho sé, vull dir, diferents ciutats serien molts kits iguals. I, de fet, això ja hem fet una experiència pilot a 4 ajuntaments de Catalunya. Uh-huh. I el que es va demostrar és que si hi ha secretaris d'ajuntaments, secretaris de juntes electorals que poden verificar que els kits estan ben fets, amb etiquetes braille, amb etiquetes en tinta, es poden perfectament fer aquests kits a nivell municipal, també.
Clar, aquí anava, no? La Junta Electoral, Meritxell...
amb els passos ben fets.
Aquí anava, la Junta Electoral, al cap i a la fi, és la mateixa la que regula tot, que la Junta Electoral Central.
Sí, sí, a veure, la regulació es fa des del Parlament, Després es fan normalment decrets que ho van determinant tot. El que passa que la Junta Electoral, bueno, quan es va fer aquesta prova pilot als ajuntaments, no hi va posar cap pega, però tampoc ho va considerar com una cosa regulada, clar, no, perquè va ser com una petita invenció que vam fer amb els ajuntaments que van col·laborar per veure si això era viable. Yeah. Sí, però està sense regular.
I ara feia càlculs, Meritxell, deies del 2008, que portàveu anys lluitant, que van ser les primeres eleccions que les persones cegues vau poder votar autonòmica, o sigui, amb autonomia i secret, vull dir, al final que és el que ha de ser un vot, no les municipals, que és el que queda pendent. Han passat 16 anys. Deies, les persones cegues som un col·lectiu, entre cometes, minoritari, en el sentit que no seria una gran feinada per l'administració a l'hora de tenir aquestes butlletes preparades. Més o menys a quantes persones estem parlant que demanen el vot?
És molt complicat aquest tema, perquè, mira, el 2008 ho van demanar 1.623 persones.
Val.
Però hi ha hagut, clar, a les eleccions europees baixa el número, perquè vota menys gent en general. Després, ara ens hem trobat que en les últimes eleccions autonòmiques el kit es podia demanar per rebre la casa, que era una reivindicació que fèiem, posàvem sobre la taula cada vegada. I no es feia. Ah, és que no hi ha temps, és que no sé què. Resulta que quan ho han fet, que va ser per quan hi havia el Covid, ens ho van enviar a casa, i ara, en aquestes que ja ho hem rebut algunes persones a casa, les del proper diumenge, les sol·licituds han augmentat. No sé quantes a Catalunya, encara no tenim el número, no ens l'han passat, però, per exemple, a Euskadi s'han triplicat. Per què? Doncs perquè hi ha moltes persones que potser llegeixen el brall amb una miqueta més de lentitud o que volen mirar el kit amb més calma. Clar. I llavors, quan el reben a casa, sí que ho sol·liciten. I està clar que el sistema està funcionant perquè estan augmentant el nombre de sol·licituds, amb la qual ara no tinc dades, ja et dic, però està augmentant. En les europees segur que baixa, però perquè tothom, perquè hi ha menys gent que vota, per desgràcia.
I ara, Meritxell, escoltàvem el testimoni d'Enric Botí, el delegat d'11 Catalunya, i ens posava una solució sobre la taula, que és que cada butlleta hi hagués un codi QR que es llegís amb un telèfon mòbil, i que aquesta seria una forma barata, en el sentit de que val 0 euros, i la posava aquesta solució sobre la taula. No sé què en penseu des de l'associació d'aquesta solució.
Bé, a veure, que sigui barata o no sigui, jo crec que per un dret fonamental ens ha de ser igual. Mm. És a dir, els kits de vot accessible fins ara tenen un cost, evidentment, però és que imprimir milions de paperetes per tothom també. Llavors aquí jo crec que, bueno, estem en un estat en què el vot és en paper. Es pot considerar si hauríem de ser tants papers o no, però hi ha una despesa. I el del vot de les persones cegues doncs també entra dintre d'aquesta despesa. A partir d'aquí, si estem d'acord amb un codi QR o no, sempre i quan es mantingui el kit de vot accessible en brall, sí. Si el que es proposa és que només hi hagi els codis QR, no. Per què? Doncs perquè el codi QR és molt inclusiu, és veritat, el podria fer servir qualsevol persona, però si traslladem la responsabilitat al ciutadà, a la ciutadana, que amb el seu mòbil i amb els seus coneixements tecnològics accedeixi a aquesta papereta, estem fent una exclusió tecnològica. Jo no veig segons quines persones de 70 anys amb el mòbil anar buscant codis QR. I per una altra banda, això d'anar buscant en el col·legi electoral tampoc ho veig. O sigui, jo veig que se li ha de proporcionar un pack amb totes les paperetes, totes, quan dic totes són totes, igual que ara es fa amb el kit Braille, que les tens totes, te les mires totes i potser a última hora canvies el vot. Llavors, tens tota la documentació. Clar, quan tu entres en un col·legi electoral i hi veus, les veus totes allà. Mm. Però si no hi veus, no. Llavors, no aniràs amb el mòbil anar mirant allà damunt de la taula. Vinga, ara passo damunt d'una altra, amb una altra. Necessitaríem també un pack amb totes les paperetes. Això és que ha de ser així. Ara, estem en contra del codi QR? No, en absolut. O sigui, que es posi, doncs serà beneficiós per tothom. Però vigilant, perquè treure el kit de vot accessible perquè es consideri que aquesta ja és la manera accessible per votar, doncs no creiem que sigui una bona idea i creiem que, bueno, nosaltres argumentarem davant del Ministeri o de qui correspongui que aquesta no és una manera accessible per tothom.
O sigui, codi QR, però que sigui complementari.
Exacte.
I Meritxell, també li feia aquesta...
Complementari.
Complementari. Li feia aquesta pregunta també, Enric Buti. No sé si des de l'associació esteu en converses amb el Ministeri d'Interior, que és el que regula el procediment de les eleccions, i si us han dit alguna cosa, però l'horitzó que teniu des de l'associació de que totes, tots els comicis siguin accessibles, a quin any estaríem parlant?
L'horitzó no l'entenem.
Oh, normal,
perquè
normal.
Hem tingut un munt de reunions. Ara fa temps que no, però farà un any o així. Però és que no... Vull dir, no, és que no li veiem al final el tema de les municipals, perquè se li estan donant voltes que no entenem per què. Bueno, per el que us deia, perquè s'han de fer kits diferents, per veure. És el que hi ha. Vull dir, igual que es fan paperetes diferents per cada ajuntament, no ho sé. Jo no li veig tanta complicació, ja ho hem fet com a prova pilot, i si, ja et dic, si es volen fer QRs per les municipals o pel que sigui, sempre i quan hi hagi el sistema del Braille, nosaltres ja estarem d'acord i ens hi trobaran. Ara, si és només QRs, no.
Meritxell Aymerich, responsable de comunicació de l'Associació Catalana per a la Integració de Persones Cegues. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos també doncs, tota la problemàtica que teniu i desitgem que se solucioni aviat, que sembla ser que la solució tan complicada no és. Moltíssimes gràcies, Meritxell.
Moltes gràcies a vosaltres per atendre'ns.
Gràcies a la Meritxell, gràcies també al delegat de l'ONCE a Catalunya, Enric Botí. Giró, gràcies,
No, home, no, crec que era un tema que s'havia de tractar.
M'agrada molt que tots dos coincideixin en... és una qüestió de voluntat política.
És que...
Tanta campanyeta...
Tantes coses hi han. Vull dir, no, al final sí que és cert que quan venen eleccions jo ja arriba un punt que n'estàs una mica fars, tots estem fars de promeses a l'aire, però hi han coses que passen cada dia i problemàtiques que es troben moltes persones que no se'n parlen.
Els que hi han vingut, evidentment, no els he pogut plantejar, però els que falten per venir, que vindran... d'altres partits polítics, Junts per Catalunya no ha vingut ningú, però vindran en aquest estudi. Els hi preguntaré per
doncs,
això.
Doncs, mira, tant de bo puguem contribuir, encara que sigui un petit esforç, un petit granet de sorra, en què se solucioni aquesta problemàtica, i que l'únic que estem demanant és que les persones cegues puguin votar secretament amb autonomia plena a unes eleccions municipals. És que no es demana tant,
Si em permeteu, estava buscant la dada, perquè a mi el tema em sembla prou escandal. És que hi ha coses que a mi... Dic, com és possible, no?
Sí, sí.
La Generalitat... Estem parlant de drets,
Exacte, de drets fonamentals.
I no se'n parla, perdó, no se n'està parlant a gairebé...
No.
Som el primer mitjà de comunicació pràcticament on parla d'aquest tema.
És veritat, no ho havia escoltat fins ara. Doncs les dades del pressupost del 2023 de la Generalitat eren 41.000 milions d'euros. 41.000 milions. Això no pot garantir un dret fonamental.
També m'agrada molt la reflexió que ens feia Meritxell Aymerich, que deia que... Perquè el codi QR comentava amb 0 euros, cost 0 euros. Un dret fonamental tampoc se li ha de posar preu.
No, bona resposta.
Bona resposta.
Sí. És que s'han expressat molt bé els dos.
Sí. Serem ja.
Vamos, va.
A lo tuyo.
Vamos a desengrasar.
Vinga.
Bona vesprada amb Rafa Sanahuja.
Bona vesprada,
Bona vesprada. Bona vesprada, Judit.
Bona vesprada.
Molt bé. Bona vesprada a tothom.
Bona vesprada.
Exacte. Que se sàpiga. Escolteu, hem tingut respostes de la pregunta que Bravo. Tothom molt en la línia de que el menjar és el que fa recordar a les mares.
És veritat.
Tothom. El menjar, els aromes. Allò és el punt.
Una cançó.
Mira.
Qui tenia un José Mercé.
Saps que sempre hi ha una cosa que també em fa recordar molt a la meva mare, que és quan he perdut alguna cosa. Perquè em ve el cap allò de com vagi jo i ho trobi.
Sí, i ho trobaven.
I ho trobaven.
Jo crec que és una estratègia universal de les mares. T'ho amaguen perquè pateixis i elles ja saben on estan. D'aquesta manera adopten una... Mira, però ahir vaig estar buscant frases sobre les mares i vaig trobar una que em va cridar l'atenció, que era en qualsevol casa del món la frase que es diu és mami o madre o mamà el gato ha vomitado. És a dir, quan hi ha algun problema a casa, el primer que et surt és buscar a la mare. No al pare, penso jo, Et surt buscar a la mare. Un problema domèstic d'aquest estil, alguna emergència. I una mica és això. És que no encuentro... En aquest sentit, deixem-me reivindicar Napster, es diu, l'humorista aquest de YouTube. No, Natcher, ara no em surt el nom. Sí, que fa ell mateix representa els tres fills, el gran, el mitjà i el petit, i a la mare. I fa moltíssims gags. Natcher, exacte. És molt divertit perquè reflexa moltíssim el que passa a les llars. En fi, dit això, una miqueta de bona vesprada, va. Tira'm, José.
Som-hi.
Ah, un altre cop? No, jo volia fer cotxes. Ja, t'he demanat bona vesprada.
Rafa, si no demanes el que vols, la gent...
Tanta subsecció...
Que sí, mea culpa. Ara, ja està solucionat, tranquil.
Vinga, va, som-hi.
És bestial com golpean los 40 si no tienes cuidado.
Estic d'acord. Encara no hi he arribat.
No puc parlar d'això.
Tengo unos cuantos amics... Clar, és veritat, vosaltres no. Però ja us vaig advertint.
Els 25 també culpegen.
Què dius? Vallès. Era tu pueblo, Vallès. D'on ets, Vallès?
Santa Coloma de Farners.
Doncs vete, agafa un bus i vés-te'n cap allà. Tengo unos cuantos amigos que están en la cuarentena y es bestial como en 5 años han pasado de estar bien a reventados. Hablando con otros conocidos parece que es la norma. Implantes dentales porque de repente han perdido un diente, meniscos reventados, flipante la cantidad de tíos de más de 40 con los meniscos rotos.
Wow.
Comienzo de cataratas en varios, presbicia, y ya no ven bien las letras pequeñas, enfermedades digestivas tipo Crohn, colon irritable, gluten... Todo el mundo tiene algo con el estómago, diría que el 95%.
Boníssim.
Què fan aquestes gent?
No, és que mengem molt malament.
Artritis, artrosis, si no és en codos és en muñecas, i si no en hombros, però algun artròsico artrítico sempre hi ha.
Jo tinc tot això, Rafa, i no ha arribat ni als 40.
Doncs imagina't el cop.
Serà brutal, eh?
Igual de fer el programa des d'ahir, des del territori, des del front.
Sí, aneu-me portant flors, ja, és el que vull dir.
Alergies, eczemas, rinitis, todos medicándose siempre que llega la primavera. Asmas también a manta. ¿Y alguno con arritmias o amago de infarto?
Ay.
Madre mía.
¿Son los 40 los nuevos 90?
Qué bueno.
Digo él. Mira, y aquí el primer que contesta, digo, yo estoy igual, pero desde los 30. Imagina. Y mira, una otra cosa que también has dicho, es que Joan, tú tienes molt de forocochera, una elegancia diferente. ¿Eh? Dependerá del estilo de vida y la alimentación que hayas llevado. También hay calvos con 20 años. Y míralos.
Mira,
a pesar de estar muertos en vida, todavía les queda días por delante. Yo en vintage no estaba cal, pero bueno.
Vale.
Yo tengo 38 y ya tengo encargada una prótesis de cadera por si las moscas. Digo un altre, vale. Y avui sí que us porto... Mira, porque hi ha un tema, Judit, el tema dels insectes a Palma...
Mm?
De la màquina de cafè.
Del cafè.
Va sortir en el seu moment.
El cafè, la que es va intoxicar.
És veritat.
El tinc per aquí, ja n'hi ha...
Va sortir a fora cotxes, això.
Sí, però tinc un que... Va, tenim temps. Se cumplen 10 años de una de las mayores joyas de internet.
Ui.
Llavors, posen la captura, ¿vale? És un usuari de Twitter que es diu Delfín Asturiano, que li envia un tuit a Paco Sanz. Paco Sanz és aquell estafador que feia veure que tenia enfermetats, poliquistes, no sé què, que després van sortir vídeos de com es reia de la gent que l'ajudava.
Va inclús
arribar a fer gales benèfiques.
Va quedar condemnat, eh?
Sí, va quedar condemnat, però ahí, a més, estava la nòvia i la mare, estava tothom allà posat. Tal. Llavors, abans de que un mitjà de comunicació, que va ser qui va destapar l'assumpte, és un usuari que es diu Delfín Asturiano i li envia un tuit a Paco Sanz i diu: "Eso del càncer genètic suena a estafa, primo."
Ui. Abans que sortís tot,
Abans que sortís. I Paco Sanz li respon: "Y a ti no te he pedido nada. Lee lo que es el síndrome de Cowden", que era el que él de ella que tenía, ¿vale?
Sí.
"Y luego habla, no permito a nadie que cuestione mi sufrimiento."
Wow.
Y le torna a contestar Delfín Asturiano: "Sí, he buscado, y cuando busco lo del síndrome de Cowden solo apareces tú en Google pidiendo perras."
Uy.
Mare de Déu.
Llavors, per als forococheros, això és històric.
Clar, sí, ho és.
O sea, una persona que... Pero digo, "Gracias por el remember, nunca lo olvidaremos." Andy, "Me encanta la mezcla entre dar en el clavo y la dejadez que desprende el señor Delfín."
También.
Bueno, es decir...
Sí.
"Bueno, ¿qué pasa, primo? Estás estimando a la gente." Es una amiga con...
Sí.
Bueno, tú sabrás.
Exacto, tú verás, ¿eh? Vale. Es bastante tú verás.
Una vez que digo, "Mi presidente."
¿Quién de los dos?
El Delfín. Luego, que si Twitter es malo. Es el mejor tuit de la historia. Creo que hay bastante consenso entre los tuiteros. Va molt bé. I després ja sempre uno dinoi, diuen. Sempre uno dinoi. I aquest, és que jo no coneixia l'existència d'aquest treball d'investigació que havia fet el senyor Delfín i em va cridar molt l'atenció. Perquè és que jo estava llegint i vaig pensar el mateix. Estava denunciant una cosa que és molt greu.
Sí, eh?
Però allò...
Bueno,
saps que...
Tu veràs.
Sí, sí, sí. Sabràs tu, Paco Sanz.
Tu veràs.
En fi, i fins aquí. Escolta, tenim un minut.
Anem a estar al migdia.
Ai, sí, sí, sí.
Sí?
No vegis a dalt. Redacten com a bojos.
Sí, sí, treuen fum, treuen fum, treuen fum. Això, el CIS i tot això. En fi, que de seguida s'hi posa Xavi Toscano amb l'Estel migdia, amb tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Després Mercè Arraga amb el Fabricació Pròpia i tot l'equip, i nosaltres hi tornem demà, a partir de les 8 del matí fins les 2 de la tarda, com cada dia de cada dia. Mentrestant, passeu-hi bé i sobretot rieu molt, que val molt la pena riure molt, també, escolta'm. Vinga, va, adéu-siau.